És, vull dir que... No.
A qui vol anar al Congrés dels Espanyols a parlar en català? Deixeu els espanyols en pau, si és que no ens estimen, i ja està bé que sigui així. Una cosa, aquesta persona mereix no un lot de caves, mereix una conselleria. I tot plegat per fer una cosa normal, que és aprendre la llengua del lloc on vas a viure.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, enhorabona al Cisne, una abraçada des d'aquí, la competència. Nosaltres tornarem demà. Feu bon dash!
Adéu, gràcies.
De les bones notícies.
I ara les notícies amb l'Aurora Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
I amb l'Albert Pedrol, bon dia. Hola, hola, Albert.
Aurora,
ara
funciona?
Sí, ara
bon
sí,
dia,
ja t'hem
bon
connectat al micròfon. Bé, pendents de la roda de premsa que el govern fa o hauria de fer a aquesta hora, a la una, per saber quines restriccions es flexibilitzen dilluns.
Vols un spoiler? Sobre esperar. Perdoneu, perdona, perdona.
Deixi l'Aurora.
Endavant, Aurora.
És una roda de premsa que faran el vicepresident Pere Aragonès i la portaveu Meritxell Budó després de les filtracions i l'intercanvi de retrets entre els socis de govern de les últimes hores. Fins ara eren la consellera de Salut i el titular d'Interior els que acostumaven a informar dels canvis en les restriccions. N'està pendent en Marc Martínez Amat.
El vicepresident i la consellera de la Presidència explicaran la versió definitiva d'aquest pla per fases que exposen quatre passos com es flexibilitzaran les mesures de restricció en l'horitzó de dos mesos i en la mesura en què els indicadors de la pandèmia ho permetin. Una roda de premsa que arriba després d'una setmana de picabaralles per les filtracions reiterades del pla que hi van portar la màxima tensió amb Esquerra Republicana abandonant el comitè de crisi del Covid al matí, però que es va reconduir a la tarda i al vespre amb els dos socis de govern signant una treva. El pla s'ha aprovat al Procicat aquest matí, després que ahir a la nit el govern en va donar el vistiplau a la versió definitiva. Els sectors implicats ja n'estan al corrent, perquè a la tarda se'ls va explicar en diverses trobades amb la restauració, el comerç i el món de l'esport. I en aquesta roda de premsa, com dèiem, sortiran el vicepresident i la consellera de la Presidència, i el govern ho justifica perquè el pla té una perspectiva transversal que afecta tots els sectors.
I un centenar de professionals de la cultura han tornat a manifestar-se aquest matí davant de la Generalitat per denunciar l'estat del sector i demanar la reactivació de la cultura. Lamenten la cancel·lació de les ajudes que s'havien d'atorgar ahir, tot i que les trobaven insuficients. Les protestes continuaran demà, atenció, en una església. Més detalls, Maria Cusó.
Així és, el Sindicat de Treballadores de la Cultura ha sumat forces amb l'església de Santa Anna de Barcelona i han preparat una vetlla d'espiritualitat i d'art que se celebrarà demà a les 7 de la tarda. Representants de tots els sectors culturals, com l'actriu Imma Colomer, la músic Clara Peia o les cantants Yolanda i Cathy Say, es reuniran a Santa Anna per defensar en un acte litúrgic que la cultura és segura. Ho explica un dels impulsors de la iniciativa, Enric Cambrai, en declaracions a RAC1.
Començarà amb una lectura de l'Isaïes per part de l'actriu Imma Colomer i s'han ofert a que el contingut de la vetlla sigui de caràcter escènic. Hi haurà actuacions de dansa, de circ, de música, lectures teatrals, compositores, hi haurà la Carme Portaceli també amb una lectura d'un altre fragment i una mica també per reivindicar el fet de que les mesures a vegades semblen molt arbitràries.
L'aforament estarà limitat a 100 persones però es podrà seguir per streaming.
De moment avui les dades d'evolució de la pandèmia han millorat, sobretot als hospitals. Hi ha un centenar d'ingressats menys que ahir. A les UCIs n'hi ha 21 menys i s'han notificat 50 morts i 2.500 contagis. La velocitat de propagació continua estancada per tercer dia, el 0,76, i el risc de rebrot ha baixat tot just 15 punts, fins al 381. Educació també ha actualitzat dades. Ara hi ha 1.492 grups escolars confinats, gairebé 35.500 persones en quarantena. Els últims 10 dies s'han detectat als centres més de 3.400 positius. Tres centres estan completament tancats, un a Vilaverd, a la Conca de Barberà, un altre a Llívia, al Segrià, i el tercer a Salàs de Pallars, al Pallars Jussà.
Tu ho fas prou bé, també.
Ah,
d'acord. Però no se n'hauria travessa,
no.
No? Aquesta noia d'on has
sortit. No estic al nivell, per això.
Però és nova.
No, home, no.
Fa anys que estàs aquí?
Quasi.
Consuelo, com va això?
I Aurora, mira.
Per què? Us coneixeu ja,
home,
vosaltres dos?
Claro.
Ah, sí. Jo sóc l'única persona que no la coneixia. De veritat. Consuelo, si em parles al micro, perquè és que t'ho dic sincerament, això és la ràdio, eh? Tu no pots parlar a l'aire. No, no, no vol parlar, avui no vol parlar. Aurora Guti. Aurora, i l'Aurora Travessa també la saludem des d'aquí, eh?
Sí, una abraçada.
Escolta, una abraçada, una abraçada. Doncs mira, trobo que ho feu tots molt bé, aquests de RAC1,
ah, sí?
Informatiu.
Avui he vingut sí, content, sí, sí. Eh?
Avui he vingut content.
Content, eh?
Avui estic a favor d'obra, i ara hora. No sé si tens més notícies. Home, sí, quantitat de papers.
Sí que en tinc, sí. Perquè quan falten 3 dies perquè s'acabi el gran recapte, el Banc dels Aliments fa una crida a la participació pel coronavirus. Aquest any totes les donacions han de ser monetàries. Es poden fer a les caixes dels supermercats, a través de la pàgina web oficial, o bé per Bizum.
Abans portaves tu material.
Exacte, per exemple, anaves a comprar i deixaves allà.
Monetari. Nosaltres estem aquí, que corri la pasta, perquè si no, no ens sortirem.
Doncs la coordinadora del gran recapte, Sabine Hindersen, explica que des que va començar la pandèmia s'ha disparat la demanda d'aliments. Ho ha dit el Món a RAC1.
Des que es va iniciar la pandèmia hem pujat un 40%. No arribem a donar el que donàvem abans. Ara estem a 7 quilos envers els 11 que repartíem. Moltes entitats d'ajuda social que s'han volgut sumar a la nostra xarxa. Realment estem desbordats. I necessitem aquest gran recapte més que mai.
Molt bé, i tant.
Sí, la campanya d'aquest gran recapte s'allargarà fins dissabte.
On has dit que es podia recaptar, perdona, eh?
És a través de la pàgina web del Banc dels Aliments, o bé a través de Bizum, i també els supermercats, a les caixes.
Molt bé.
I els Mossos que van abatre el terrorista de la Rambla expliquen davant del jutge que van haver de disparar perquè els amenaçava en fer-se explotar davant seu. Avui han declarat els agents que van actuar sobirats al judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils que s'està fent a l'Audiència Nacional. San Fernando de Henares, Mar Pollato.
Sí, primer han declarat els agents que van participar en el dispositiu Gàbia, que es va activar a Barcelona per evitar la fugida de Younes Abouyaaqoub, el terrorista que conduïa la furgoneta de la Rambla. Són els agents que van localitzar el cadàver del Pau, el noi a qui va matar Abouyaaqoub per robar-li el cotxe. Després han declarat els dos Mossos que se'l van trobar sobirats en una zona boscosa. El van cridar diverses vegades perquè s'aturés, però el terrorista va començar a córrer cap a ells, cridant a l'és gran i mostrant un cinturó d'explosius que duia a la cintura.
Yo sí que disparé 2-3 veces más, cayó, quedando boca abajo, a una distancia como de aquí a donde están ustedes. Me di cuenta que estaba de rodillas, con las dos rodillas en el suelo, continuaba apuntando por si volvía a levantarse, y entonces se hizo un silencio inmenso, y yo solo esperaba que soltase el detonador y explotase, y muriésemos.
Els dos Mossos han explicat els fets amb veu tremolosa, avui per donar-los suport hi havia la sala de vistes el director general de la policia, Pere Ferrer. La sessió d'avui ja ha acabat i el judici es reprendrà dilluns.
Escolta, Mar, cal dir, als periodistes no us agrada que es digui, però és veritat que la Mar Pollato se li ha de reconèixer que està seguint, mira que has seguit judicis i que t'has vist anava encrucijades, bueno, com senti la Galàrcia, em donarà un meco, doncs això, però realment aquest judici ja sé que no us agrada que es digui, però cal reconèixer que els periodistes que estan seguint aquest judici tenen molt de mèrit, perquè està sent duríssim, sí o no?
És molt dur, sí.
Escolta'm, de totes maneres, tota aquesta duresa l'apartarem un momentet, sí? Perquè ens hem assabentat d'una notícia en exclusiva que t'anem a donar nosaltres a tu. Està aquí la teva amiga. La teva amiga íntima, que també és de Manresa, que és l'Aurora, que sí?
Sí, sí.
Que sou amigues íntimes, que a més ara li preguntarem pel teu amant, perquè suposo que ella ho deu saber absolutament tot. Però avui és el teu aniversari i nosaltres t'hem de celebrar i t'hem de felicitar absolutament.
Marc Pollato!
Sí, senyora, és veritat o no és veritat aquesta notícia?
Ara mateix estic més vermella que el micro de RAC1.
Home, RAC1, tots som. Quantes xufles t'han caigut, estimada?
Doncs 41.
No. Una edat fantàstica, què carai. Jo ja hi he passat.
Loca.
Molt bé, escolta'm, i com ho celebraràs? Amb qui ho celebraràs, Mar Pollato?
Doncs mira, de moment, mira on sóc, aquí amb uns terroristes. Vull dir, no seria la millor manera de celebrar-ho.
Per favor, si sembles, Anna, sembles aquella Maria Barranco, Mujeres al borde del ataque.
No, però...
Escolta, tu saps que jo tinc una amiga, ho tornaré a explicar, no diré el seu nom, que un dia estava mirant la tele al seu pis d'estudiants i diu... Surt la de Televisió Espanyola dient que havien trincat a uns d'ETA, uns terroristes d'ETA, sí? I diu... Però si m'aquest m'he enrotllat jo, s'havia enrotllat amb un d'ETA. I a més va dir que bastant bé, per cert. Clar, perquè
clar,
els terroristes...
No treu l'altre.
I com que sempre van amb presses i són gent preparada, en el fons, doncs, bueno, doncs al final van amb presses i ho han de fer bé, diguéssim. Sí. Ai, Mar, per favor, escolta, vas fer-te unes coses. A veure, amb qui ho celebraràs? Però... Aurora, ens pots explicar alguna cosa, per favor?
Jo, sóc confident, no puc.
Però ho saps. Així, que sabies que estava enamorada.
Alguna cosa.
Enamorada, per favor. Que no hi hagi una filtració. Escolta, què et regalaran? Què t'han regalat?
De moment moment res, espero veure què cau. Espera també el teu, eh?
Vull dir, no. Home, jo ja el tinc preparadíssim, el que passa que no te'l puc enviar perquè jo sóc de quilòmetre zero, vull dir que no em diu coses per correu.
Ja.
Clar, però és una capsa, quina merda.
No, però bueno, va bé perquè aquí a Madrid els bars estan oberts, els restaurants també, llavors, saps, això et permet fer una celebració una mica...
Clar, i els hotelets monos, també deu haver-hi algun hotelet mono obert que pots anar tu, eh?
Sí.
Mare de Déu, a què es dedica el seu nòvio?
És així, secret, eh? Vull dir que potser anem ben encaminats.
Però aquesta estima... De què?
De l'Almodóvar i tal.
És secret, és de la secreta. A veure si serà un picoleto d'aquests que has conegut aquí a la... Vaja, un policia nacional, Marc Poyato. Tant anar i venir dels tribunals... Ara, això sí que seria començar la taula de diàleg. Sí, senyora. Home, i protegideta que estaràs. Bueno, i ell també, perquè tu també saps karate. Molt bé. Aquestes periodistes de RAC1 no s'estan de res. Marc Poyato, moltíssima felicitat.
Un petó.
Felicitat.
Gràcies a vosaltres.
I ànims. Mare Déu, aquesta. Estàs dient aquest judici que
parla. Escolta, si vols, abans d'acabar, un altre que podem dir que està de celebració, perquè a la Guàrdia Urbana de Barcelona han jubilat en Trueno.
Que serà un cavall.
Exactament.
Home,
és el cavall més veterà.
Pobre Trueno. Ara podríem trucar, si vols, algú de la Guàrdia Urbana perquè ens posi el telèfon.
Perquè t'explico, és el cavall més veterà de la unitat muntada del cos i ha servit durant 20 anys de manera, diuen, exemplar i sempre amb el mateix genet. Ara l'han traslladat a una quadra d'una família de Borredà, al Berguedà, perquè passi tranquil·lament el seu retir a l'aire lliure, en semillibertat i amb dos cavalls més. Té un currículum llarg, en Trueno, eh? Va ser el cavall mestre de la banda de música del cos i ha fet de tot, patrullatge al carrer, passejades a nens, cavalcades, tallers en escoles, vull dir que una llarga trajectòria. La Urbana ha publicat una piulada amb la fotografia de l'animal i el missatge "Gràcies per tot, Trueno".
Gràcies per tot, Trueno, clar que sí. Bueno, hi havia aquesta cosa del que deien, ai, Déu meu, ara sí, eliminar la muntada, això em sembla que cada cop s'ho havia...
Eliminar la banda de música, no?
Oh, va, per favor, però això no podem eliminar de cap de les maneres de molt la secció muntada de la Guàrdia Urbana, perquè nosaltres a Barcelona, doncs de sobte ara vas a la cavalcada quan n'hi havia, vas als cavalls, escolta, a més funciona molt bé, vas al Parc de la Ciutadella, t'estan vigilant uns cavalls, que és una cosa que, pues mira, els nens els agrada, s'acosten, però està bé, no trobes.
Sí.
Aquells senyors es posen tot el plomall, que carai, allò és una cosa que és preciosa, l'única cosa que tenim de pompa i circumstància en aquesta ciutat, doncs escolta, que no ens la treguin. No estàs d'acord amb mi, Albert?
Jo estic sí, molt d'acord, evidentment. Em pregunto...
No m'estava escoltant de res.
Que sí. El teu cavall també desfila i aquestes coses?
El meu cavall no desfila, el meu cavall el tinc jo fenomenal, perquè com que a més estic lesionant, no el monto, cada vegada està més gordo, amb el pèl més brillant, perquè clar, els cavalls, en el fons, la hípica no els agrada. Ja. Saps què vull dir-te, però... Llavors...
També t'haig de dir que l'Aurora ha vingut ben estudiada, sabia que ho faria amb tu,
bueno,
això.
Sí.
El butlletí, ha vingut una notícia del cavall.
No, perdona, però si haguessis hagut d'obrir-me això, han jubilat a Trueno. Bueno, mare de Déu, també els noms dels cavalls...
Així t'anava a dir,
Trueno. La marinera,
Trueno.
Trueno. Escolta, no sé si voleu fer esports o què voleu fer.
Avui sí, Marc, avui sí.
El programa d'esports de l'Albert
Pedrol.
I et dic que sí, perquè tenim una notícia d'última hora que arriba directament des de Manchester, on ja tenim preparat el nostre corresponsal de RAC1, el Pol Ballús, amb aquesta última hora. Pol.
Hola, bon dia, Albert. Doncs sí, tenim notícia aquí a Manchester, perquè a principi d'acord entre el Manchester City i Pep Guardiola per renovar el seu contracte. Si no els torça res, Pep Guardiola seguirà a la Premier League i la renovació podria ser oficial en breus. Tot apunta que el contracte serà per més d'una temporada, així que veurem què anuncia el Manchester City, però notícies importants per al futur de Pep Guardiola.
Jo no he entès la notícia. Què és la notícia?
Doncs que Pep Guardiola, l'exentrenador del Barça,
sí,
l'exentrenador del Bayern de Múnich, ha renovat amb el Manchester City.
I això és bo o és dolent, Pol? Tu què opines? No opines?
Això és bo per als que els agradi Manchester, perquè com sabem aquí Manchester sí, està molt bé, fa molt de sol.
Tu ets més de clar.
És una vida molt feliç... I jo suposo que Pep Guardiola doncs, ha valorat això per quedar-se aquí.
Escolta'm una cosa, tu vius a Manchester, Pol?
Sí, des de fa 5 anys tinc aquesta sort.
Clar, i estàs moreno, no? Estàs
molt, de vitamina D vaig molt bé.
Clar. I llavors estan molt contents a Manchester amb el Pep Guardiola, o no?
Sí, home, estan molt contents, sobretot perquè han guanyat més en aquests 5 anys del que havien guanyat pràcticament abans, i per la manera com han fet i tot plegat, i que d'alguna manera aquesta renovació de Pep Guardiola consolida més que el Manchester City pugui estar doncs a l'elit del futbol europeu.
Carai, aquest noi en sap moltíssim, no, de tot?
És un cagapols, sí.
I tu, Pol, pots informar de Manchester, de qualsevol cosa que passi a Manchester i al Regne Unit, o com va la teva o només de futbol?
Sí, home, sí, tot el que et faci falta al Regne Unit, em fas una trucada i A quin temps, Marc?
A més, t'ho explicaria amb un accent britànic, que és espectacular, eh?
Home, bueno, tampoc et pensis.
Tampoc et pensis. Manchester tampoc et pensis que tenen tan bon accent, eh? Que,
bueno, tenen un accent allò accent com curiós. Molt rústic, a veure, però sempre queda bé quan parla.
Per, ens ho podries fer amb accent de Manchester que Pep Guardiola ha renovat
no,
pel Manchester?
No, ja t'avanço que no.
Perquè no entra el preu o què? No volen fer res. Ja, tinc ja correcte. Pillat, tinc. Pol. Com es diu, que es deia el cognom?
Ballús.
Ballús. I després, Íñigo Benet, que no entren a reto. Els hi fas fer coses, els fas lladrugar, els fas amb accent, patatim, patatam, però ja esteu a la llista de coses que no fan. Reptes que tenim nosaltres. Tinc un repte amb el Benet i després amb el Pol. I el Turo. Ja ens fas una alguna crònica algun dia amb accent impecable.
També, sí, home, sí. També algun dia jo crec que ho podem trobar.
Que, si vols saber una miqueta més de Pep Guardiola, el Pol Ballús ha fet un llibre que ha tingut molt i molt d'èxit.
Home, quina editorial? Quina editorial?
Correcte.
Quina editorial?
Bé, amb diverses, perquè el que ha tingut més èxit és el que vam vendre aquí doncs, a Anglaterra. Amb el company, amb el Lu Martín,
sí.
Així que bé, ens ha anat bé i si estàs molt interessat en saber quin tipus d'accent té Pep Guardiola, quina sèrie es mira i per quines botigues va per Manchester, et recomano que te'l compris, Marc.
Jo sé coses, eh? Pep Guardiola sé coses.
No, si n'estic segur que en saps més que jo.
No, però sé coses que no es poden dir a l'antena. Mira,
vale.
No es poden dir, però jo les sé.
Vale.
Escolta, doncs moltíssimes gràcies. Veus? He amortitzat el... És que ens costen un dineral, els corresponsals. S'han d'amortitzar.
Sí, home, i tant.
La veritat, llavors, si només dius allò de Manchester, no, aquí s'ha amortitzat la crònica. Ho has vist, nen?
Sí.
Clar, home, amortitzant. Escolta, s'ha passat
el
també
programa d'esports de l'Albert
Pedrol.
Marc, compra't el llibre que està molt bé, de veritat.
Pol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Pol.
Have a nice day.
No entra. No entra.
Sí, que entra, sí. Va, més futbol. Ara a casa nostra...
No, jo crec que no sap anglès. Digues, perdona.
Que sí que en sap.
Laura Fa, què tal estàs?
Què tal? Molt bé, molt bon dia. Estic escoltant atentament el que passa a Manchester, que m'interessa, vamos, una cosa bàrbara.
Home, no sabem per quin preu ha... Desiree Velado Bede, què tal estàs?
Hola, molt bé, aquí escoltant.
Clar que sí, dona. Escolta, digue'm això, quants diners ha costat?
A la renovació, això...
No sabeu encara, per a vegades us espavileu. Escolta...
No sabem, però... Però sabrem aviat, esperem. Sí.
Digues, que hem fet el defensa.
No, et deia que a més futbol a casa nostra, l'entrenador del Girona, Francisco Rodríguez, ha convocat 20 futbolistes pel derbi de demà contra l'Espanyol a segona, una llista amb 6 jugadors del filial i en la qual han caigut a última hora jugadors com Juanpe i Adai Benítez. El club ha informat que els dos jugadors s'han lesionat avui en els entrenaments. En el pitjor dels casos, Juanpe estarà entre 4 i 6 mesos de baixa. Oh. I t'ho remato amb dues notícies molt ràpides. Les jugadores del Barça, Sandra Paños, Mapi León, Andrea Pereira, Leila Wahabi, Etana Bonmatí, Alex Putellas, Jenny Hermoso i Mariona Caldentey, les has apuntat totes?
Sí.
Han entrat a la convocatòria de 23 futbolistes que ha confeccionat el seleccionador espanyol femení Jorge Bilda pels pròxims dos compromisos de la selecció espanyola femenina. En aquesta llista també hi són les catalanes Marta Corredera i Ona Batlle.
Molt bé.
I un últim apunt, l'altre dia em deies, hi ha un anunci amb un jugador de bàsquet que s'està rentant el cabell amb un xampú. Qui era? Sí. Ricky Rubio. Doncs Ricky Rubio...
D'HS.
Jo he dit un xampú.
Sí, perquè tu fas aquesta cosa antiga que no es diuen les coses. Informeu de tot, menys del que s'ha de...
Escolta, molt jove sóc jo, eh?
No, vull dir que...
Molt fresquet.
Ja puja
molt fresquet, Laura, sí. Mira, la sort que tenim.
Sí, però puja antic, perquè és que...
Laura,
és
no em diguis això, no em diguis això, no. Que a més tu em vas dir que no t'agradava perquè no portava tatuatges.
És això és veritat.
Se n'ha fet un.
Doncs me n'he fet un.
És com ara si diem... Vaig a dir una cosa super, super heavy, saps? Com si ara a la ràdio dic... Catalunya Ràdio. Ai, quin nervis, saps? Això passa també a la tele.
Està brullista.
Ui, a Telecinco, quan diguis Antena 3, tothom
entra malament. Bueno, mala la que es lia, sí. És una cosa horrorosa. Doncs nosaltres passem, anem per lliure.
Digues HLS i Catalunya Ràdio, a veure si tens zona.
Doncs que Ricky Rubio ha estat...
Digues HLS i Catalunya Ràdio, no, és que no, perquè els xinguis no ho poden dir,
És sorpella tòpica.
No poden dir.
M'estan dient que no, des del vidre.
I a més, hi ha cap d'informatius des del vidre, el Morros, que li fa que no, al cap, però a mirar la
m'havíeu avisat a mi d'això, que teníem gent per aquí mirant.
Tot i no té poder sobre ell, mira, t'ha amadrentat, eh?
El programa d'esports de l'Albert
Pedrol!
Doncs Marc, t'explico que Ricky Rubio ara s'haurà de rentar el cabell a Minnesota, a Minneapolis. Sí. No riguis, sí, perquè ha sigut traspassat aquesta nit. El seu nou equip era els Oklahoma City Thunder i l'han traspassat als Minnesota Timberwolves.
Ah, mira.
Per tant, sí, també t'haig de dir que el jugador del Barça, Leandro Bolmaro, ha estat fitxat també pels Wolves. Així que els dos s'hauran de rentar el cabell allà.
O sigui, a l'Amèrica profunda encara. Però se'ls rentaran els dos
junts. Venga, Ricky, vamos a lavarnos el pelo junto. Pásame el xampú. Escolta, la falca i el temps.
Carai. Aquest gest és imprescindible per viure. Aigües de Barcelona ha desenvolupat la COVID-19 City Sentinel, una eina que monitoritza les aigües residuals i detecta i quantifica la presència del coronavirus. Arran de la pandèmia, és important rastrejar el virus al clavegueram i en tot el sistema de sanejament de les ciutats per anticipar escenaris i prendre decisions davant del desafiament que suposa la COVID-19 per la població. RAC1 i ACBAR amb el Dia Mundial del Sanejament.
Molt bé.
Doncs, pel que fa al temps, tenim que les boires persistiran a la tarda a les comarques de Ponent i el cel estarà tapat cap al Pirineu de Lleida amb alguns ruixats a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà. A la resta es mantindrà el sol com a protagonista. El vent de mestral i tramuntana bufaran amb força durant la tarda i l'ambient encara serà suau, amb temperatures de 15 a 20 graus.
Segur que no ens diràs res sobre el nou amant de la Mar Poyato?
No, però
el nom.
Investigaré més.
A tu t'agrada? O sigui, et cau bé? Perquè les amigues, com les amigues et posen en contra del... No, Laura, deciré, com les amigues et posen en contra del marumo que tens a...
Ui, no hi ha res a fer.
No hi ha res a fer?
Malament.
Sílvia Soler, què tal estàs?
Ai... Ah, pensava que t'havies oblidat de mi.
No, no, és que mira, no, em pensava que et trucaria més al final i m'acaben de dir, també tens la Sílvia Soler.
Claro, escoltant-vos.
Escolta'm,
escolta.
Digue'm,
Laura.
Què?
Que avui estic per suplantar-te, perquè tinc un cotilleo.
Ai, calla.
Relacionat amb Badalona.
Ai, per favor,
cotilleo,
però amb algun personatge.
Home, clar.
Amb algun personatge.
Per favor.
Acabo de veure publicat que tenim un famós vivint al centre de Badalona.
Per favor, Badalona, no? Centre de l'univers. Un cop
home, més. I no diguis mai qui.
Qui?
No.
Digue-ho.
Qui?
Willy Toledo.
Willy Toledo viu a Badalona, la que li faltava a Badalona.
El Diego estarà content.
Podria ser el moment polèmic, no? Que sempre pues, som molt fan de Willy Toledo.
Ens pensava que diria Rihanna. La... Bon, però bueno, està bé, Sílvia, està bé.
No, està molt bé.
Escolta'm, deixeu-me acomiadar els nostres companys dels serveis informatius de RAC1, que són meravellosos. Comencem aquest programa, però estem molt pendents. Aurora, digueu tu, què és això?
La roda de premsa de govern, per veure com desescalem a partir de dilluns. I està a punt de començar.
Amigues, un cop més, és dijous. I un cop més ens ha caigut la roda de premsa amb Aragonès i Bundó. També hem de... Laura, una pregunta abans d'acabar.
Jo, mentre els desescalem, m'és igual ja quan entrin, però que desescalem, per favor.
Una pregunta vaig a fer.
Per favor.
Tu creus que hi ha més tensió ara entre Quico Rivera i la Pantoja o entre Bundó i Aragonès?
Mira, està complicada la resposta, però jo crec que Bundó i Aragonès estan fent una avançada per la dreta perquè els altres, al final, estan encarregats de pasta i cada una a casa seva, i aquests s'han de veure les cares, saps? Vull dir que està més complicat, eh? Ja t'ho dic.
Que aquests eren finques, llavors et posen una finca, et posen una banda d'una finca i tu una altra banda i no et veus. Clar. Senyores i senyors, quina meravella! Isabel Pantoja, Quico Rivero, Budó, Aragonès... Heu suportat el rodó aquest que estem a punt de començar, ja veuràs.
A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
Amb Marc Giró, l'Ernest Ferrer, l'Ingrid Ripollès, avui també en Morros, que és el cap d'informatius de RAC 1. També tenim pendents la Laura Fa. Laura Fa, què tal estàs?
Molt bé, carregada de... Et porto algun avançament del que passarà divendres, que ja saps que el món està paralitzat amb el tema Pantoja.
Home, paralitzat.
I Quico.
Paralitzat.
Escolta, paralitzat.
Què passats?
A tot arreu. Va ser líder d'audiència a Catalunya, continua sent líder d'audiència sí. Les tardes de Telecinco, vull dir que no us... Que ningú es faci el desmenjat, perquè aquest és el tema que
es està
marcant...
Que està marcant l'agenda internacional.
Vull dir que ja...
Avui parlarem de la Pantoja, Quico Rivera. Sí. Tenim els col·laboradors estrella, ho sento que no sou vosaltres avui, perquè és Aragonès i Budó, que estan a punt de dir-nos com hem de fer la desescalada. Mira, ja estan avançant, els veig que estan avançant amb les seves carpetes cap a la sala on faran la conferència de premsa. Tenim el Marc Martínez Amat al Palau de la Generalitat a Barcelona. Què tal estàs?
Molt bé.
Demanaria, per favor, si els pots dir, Marc, que vagin rapidet, perquè també tenim a la Desiree Belalobede, que avui parlarà de sexe. Nosaltres hem de parlar avui de desescalada, de sexe, d'Isabel Pantoja i Quico Rivera, i a més també de Simone de Beauvoir amb...
Efectivament.
Sí, o sigui, vull dir que tenim un programa rodó, 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 Marc, per favor.
És que aquests polítics que a la una decideixen fer les són tan mediterranis, no matinen, no poden fer, jo que sé, 10 del matí, home, i ja van avançant feina, sí, no. És que ben bé que no es foten a les 3 del migdia a dir-nos com hem de desescalar.
A veure, no, que a més ja ho sabem d'ahir. Ho sabem d'ahir, perdoneu, ho sabem d'ahir completament, perdó, perquè si no ens ha quedat el mateix. Això ja t'ho dic. Marc Martínez Amat, per favor, el nostre company d'informatius, que és l'única persona sèria que parlarà en aquesta hora avui, digues.
Molt a favor que facin més d'hora les rodes de premsa. Veus? Jo també, home, hi estic d'acord, sempre coincideixen amb l'hora de dinar, i a més, la puntualitat sempre brilla per la seva absència, cosa que tampoc no és gaire seriosa.
Exactament.
Com Shakira, en Shakira també moment... ho fa. Shakira sempre arriba tard.
Escolta,
mitja hora, una cosa
així. Sí, perquè és una estrella, t'estrella, i aquests de la Generalitat també són dues estrelles. Escolta'm una cosa, Marc Martínez Amat, hi ha una mica de mala maró?
De mal rotllo entre ells, vols dir, per tot el que ha passat aquesta setmana?
Tu que estàs al Palau de la Generalitat, tu notes que hi ha dagues, que hi ha trepitgeio, que hi ha males mirades, s'esbatussaran en directe? Serà més interessant aquesta roda de premsa per a informar sobre la desescalada que un debat entre Quico Rivera i Isabel Pantoja?
No. Jo crec que no, per això surten ells dos també, per posar-hi pau. T'he de dir una cosa, per això, Marc, no sóc al Palau perquè no hi podem anar, els periodistes, encara, al Palau de la Generalitat.
Doncs mira, quasi millor, no? Si estàs a casa teva, no? Què dinaràs avui, per cert? Què t'ha fet la teva mare? Això em té martiritzat.
Això només passa els dijous.
Ah, els dijous. Doncs avui és dijous.
Sí, avui és pasta perquè venen els nebots.
Ah, vine.
Hem d'explicar aquí tota la pel·lícula familiar?
Mira, sí. Jo crec que sí. És que és o la teva pel·lícula familiar o la pel·lícula familiar dels catetos del Rivera Ordóñez. Així t'ho dic de clar. I quasi prefereixo la teva, francament.
Doncs sol haver-hi pasta.
Veus pasta, molt bé.
Sí. Sí, és dia de dinar familiar el dijous.
El mateix que el Rivera, que també tot és per la pasta, vull dir que aquí...
Escolta una cosa, mentre no comença tu, Marc, avisa'ns, talla'ns a saco paco, perquè nosaltres no tenim cap mania, a nosaltres ens és igual que ens talli.
De moment el que hem sentit és que feien proves de so. Hem sentit el vicepresident fer un, dos, tres, quatre...
Ah, sí? Anem a fer, posa'm la música de la canaleta de la Laura Falla, ja veuràs.
Vinga.
A veure, la pesadilla xina aquesta d'Isabel Pantoja i Quico Rivera, què passa?
Mira, passa que no s'acaba, que la setmana passada, el divendres, les dades d'audiència del programa Cantora, La herència envenenada, sí, va ser de 4 milions de persones gairebé, un 31,7 de share, i en moments del late va arribar gairebé el 52%, que el dimarts, quan estava jo a Telecinco, van començar a moure gent per allà, directius, tot un moviment... Perquè aquest divendres, i no estava previst, fan la segona part de Cantora, i mira, acabo de parlar amb el director, amb el David Valdepera...
La segona part de Cantora, perdona que et diré, que li vaig dir jo al Toni Clapés, que serà exactament la mateixa que la primera, perquè aquí ja està, no? O què?
Bueno, et puc avançar, que m'ha dit el director, que si la setmana passada va anar Quico Rivera amb una carpeta, aquest divendres anirà un altre Rivera, que no m'ha dit qui és, i que portarà Riverita també alguna cosa entre les mans, Riverita, que ens farà flipar.
He llegit a La Vanguardia. Per cert, us heu de comprar, sí, La Vanguardia de paper, que qualsevol persona civilitzada ho hauria de fer, però avui més que mai, perquè La Vanguardia de paper porta un suplement on es fa un resum dels 50.000 números de La Vanguardia. Oh. Jo m'he quedat estupefacte, és preciós, Felicitats al director de La Vanguardia, sobretot a la redacció de La Vanguardia, per aquest número especial. Escolta'm, Laura, mira... El Marc Martínez Amat, no sé si ja ens ha de dir alguna cosa, encara
sí,
no.
Sí, han posat el compte enrere ja, 10 segons, i
què
comença
dir,
ja...
Què vols dir, però hi ha un rellotge?
Perquè com que ho fem a través de Zoom, veiem aquí Generalitat de Catalunya, i un compte enrere d'un minut. I ara ja estem al 0.
Estem al 0, doncs hauria de començar, aquí no ha començat res, Perdona, mira, que t'ho digui.
Ara calla, sí.
Sento,
Comença Pere Aragonès, el vicepresident en funcions de president, al costat de Meritxell Budó.
Bon dia.
El responsable...
Compareixem avui amb la consellera portaveu per presentar el pla de flexibilització de les mesures per frenar la Covid-19 que vam prendre el passat mes d'octubre. La situació a nivell sanitari és encara complicada, molt. I en tot moment no hem de perdre de vista que l'objectiu sempre és protegir la vida, és salvar vides. I en això estem concentrat aquest govern, i aquest és el principal objectiu de tots els departaments. Però també és cert que després de molts esforços estem en disposició de començar a flexibilitzar algunes mesures amb un pla que fa compatible la responsabilitat sanitària amb la reactivació social i econòmica tan necessària per moltes empreses i per molts treballadors i treballadores. Avui, el que tirem endavant no és un pla de desescalada com el de la passada primavera. I això ho vull deixar ben clar. No és un pla per recuperar la normalitat. No és un pla per recuperar la nostra activitat quotidiana. Encara no. És un pla que ha de permetre el retorn progressiu d'algunes activitats econòmiques i socials i que hem d'abordar tota la ciutadania amb molta responsabilitat. Treballem amb un horitzó de com a mínim 2 mesos. Volem avançar amb total seguretat, sempre mirant l'evolució de les dades epidemiològiques i sanitàries per si cal alentir aquesta flexibilització i amb el compromís de fer possible de forma progressiva la reactivació de diferents sectors socials i econòmics, començant el proper dilluns 23 amb la reobertura, amb limitacions horàries i d'aforament, de bars i de restaurants i de les activitats culturals. Fa una mica més d'un mes vam haver de prendre mesures restrictives molt dures, molt dures. Ens vam avançar i ens vam anticipar. I és cert que en poc més d'un mes de la limitació de l'activitat del sector de la restauració i en menys d'un mes des de l'entrada en vigor de les mesures relacionades amb l'estat d'alarma, s'ha aconseguit canviar la dinàmica de la pandèmia sense haver de recórrer a un confinament estricte com el que vam patir la passada primavera i que va durar 100 dies, del 14 de maig al 20 de juny. Hem canviat, doncs, la dinàmica d'aquesta segona onada de la pandèmia, tenint la capacitat d'avançar-nos i l'hem mantinguda sempre sota control. I s'ha evitat, malgrat les importants tensions que s'han viscut, el col·lapse del sistema sanitari. Per això podem dir que anem pel bon camí, però queda molt de camí encara. Hem de mantenir sempre la cautela que ens exigeix una pandèmia que fàcilment es pot desbordar en qüestió de dies. Ho hem vist com ha passat arreu d'Europa. Però podem afirmar que les mesures adoptades funcionen i que gràcies a l'esforç col·lectiu de la ciutadania, especialment dels sectors econòmics més afectats, ens n'estem sortint. Ens vam fixar l'objectiu de baixar la ràtio de transmissió per sota d'1, de tenir menys de 1.000 casos diaris diagnosticats de contagis i de tenir un màxim de 300 llits d'UCI ocupats per malalt Covid. Aquests són els objectius en els que volem arribar per tenir la pandèmia absolutament sota control. I estem avançant en aquest sentit. La tendència apunta clarament a que s'està avançant per aconseguir aquests objectius. El primer objectiu, la ràtio de transmissió per sota d'1, el tenim consolidat. La xifra de contagis diaris ha passat de 6.000 casos diaris en el punt àlgid al voltant de les 2.000 persones contagiades diàriament dels darrers dies. I ens queda encara lluny l'objectiu de les UCI. Estem en aquests moments a 553 persones que estan en una UCI a causa de la Covid, però els indicadors ens diuen que les properes setmanes aquestes dades milloraran notablement i que, de fet, ja han començat a viure una petita millora en els darrers dies. Per tant, anem pel bon camí. Anem pel bon camí gràcies a l'esforç de tothom i des d'aquí ho volem agrair com a govern. I, per tant, ens permet, després d'aquestes mesures restrictives, després d'aquestes mesures dures, després d'haver aconseguit superar i deixar enrere, doncs, el pitjor moment des del punt de vista sanitari del que és la segona onada de la Covid-19, iniciar aquesta flexibilització progressiva de les mesures restrictives. Ens permet donar pas a 2 mesos, que durant aquests 2 mesos, com explicarà la consellera Budó, hem estat organitzant-los en trams successius, cadascun d'ells amb unes mesures que aniran permetent més reobertures i aniran flexibilitzant també els aforaments. Aquests trams estan organitzats i es podrà passar d'un a l'altre seguint estrictes criteris sanitaris. Seran públics i coneguts per tothom. Perquè tenim molt clar que no volem córrer, no volem córrer massa. I no podem, tampoc. Sabem que el juny vam anar massa ràpid i segurament per això la segona onada ha arribat abans a Catalunya. Per això una bona situació, una bona mesura, És clau per evitar endarrerir al màxim una tercera onada en aquest hivern abans no arribi la vacuna. Amb la flexibilització per a trams que proposem, volem fer compatible la recuperació de l'activitat social i econòmica amb la responsabilitat sanitària, amb el compromís, en definitiva, amb la vida. Però aquí tots hem d'entendre que no hi ha equilibri perfecte, que l'equilibri perfecte no existeix, que si volem anar massa de pressa o assumint un risc massa alt, la pandèmia ens tornarà a passar per sobre. D'això n'hem de ser tots conscients i ens hem de fer tots responsables. I en aquest sentit, vull fer una crida a no baixar la guàrdia ni un instant. Anem bé, en la bona direcció, però la situació sanitària continua sent molt greu. Per això és molt important que al llarg de les properes setmanes, malgrat la flexibilització de les restriccions, no deixem d'actuar amb la responsabilitat mostrada en aquests darrers dies i en el darrer mes. Com deia, l'equilibri perfecte no existeix. I això vol dir que cada mesura que es flexibilitza assumim un risc epidemiològic més gran que ens pot fer frenar de nou. I per tant, cal avançar pas a pas. Un risc epidemiològic que tenim ben identificat i que minimitzarem amb el reforç d'una estratègia que el Departament de Salut presentarà en breu i que complementarà aquest procés d'obertura, que passa per l'autoprotecció ciutadana i la multiplicació de les tasques de rastreig i les proves de detecció de caràcter preventiu. Aquest pla de flexibilització és fruit de setmanes de molta feina, d'escoltar molts experts i professionals que tenen punts de vista diversos, d'escoltar les necessitats també de molts sectors que ho estan passant malament i és fruit també de necessitats, doncs, molt diferents i que, no ho neguem, són difícils de congeniar totes plegades. És una bona estratègia la que avui presentem, n'estem absolutament convençuts. Però també diem, perquè davant de la Covid-19 i davant de la situació hem de ser extremadament humils i hem de tenir sempre el punt d'autocrítica necessaris, que no hem sabut construir aquesta estratègia de forma pública amb el respecte que es mereix la ciutadania. Lliçó apresa. Perquè després de debats molt difícils i complexos, tenim una estratègia compartida de com fer front a la pandèmia al llarg dels propers mesos. Previsibilitat, que és el que ens demana molta i molta gent. I una estratègia que ens necessita a tots compromesos en la lluita contra la Covid. Aquesta és la tasca que la ciutadania encomana a tot el govern. Prendre decisions, buscar solucions i establir horitzons. Ho vaig dir al Parlament. Tots i totes tenim ganes que s'acabi aquest malson de la pandèmia i l'única cosa que volem sentir és que puguem tornar d'una vegada per totes a la normalitat. Que puguem anar a treballar, que puguem anar a veure els nostres familiars, els nostres avis i àvies, que els puguem abraçar, que puguem també tornar a abraçar de nou els nostres amics i amigues sense por a estar contagiats. Que els nostres joves puguin tornar presencialment a la universitat. I per tant, doncs aquesta és l'única notícia que serà la bona notícia. Fins que no arribi, hem de seguir actuant amb tota la responsabilitat. Com deia, fins que el gruix de la ciutadania no estigui vacunada i la pandèmia sota control, aquest objectiu de retornar a la normalitat no serà possible. Hem de tenir molt clar que no es tracta de protegir uns o altres. No es tracta de respondre a les necessitats legítimes d'un sector o d'una sola perspectiva. Fins que tots i tot no estigui protegit, ningú estarà salvat. I, per tant, és una lluita col·lectiva i és d'aquest necessitari equilibri del que surt aquesta estratègia que avui presentem. Per tant, conjurem-nos per acabar de superar la segona onada de la pandèmia. Ho podem fer, i de fet ho estem fent, però cal persistir. Conjurem-nos perquè la flexibilització de les restriccions de la mobilitat social la puguem aplicar amb èxit. I sobretot conjurem-nos per evitar una tercera onada durant l'hivern i abans no arribi la vacuna. Reforçar, doncs, dues idees per acabar. Posem en marxa un pla d'obertura progressiva d'activitats econòmiques i socials a partir del proper dilluns, dissenyada per trams. Uns trams que estan previstos que siguin de 15 dies, però que depenen dels corresponents indicadors sanitaris, que es passi d'un tram a un altre. Uns trams clars que presentarà la consellera portaveu, que volen donar el màxim de certeses possibles davant de la incertesa que provoca la pandèmia.
i que podem començar a aplicar perquè hem fet i estem fent aquest país les coses ben fetes. Segona idea. L'inici d'aquesta obertura ha d'anar acompanyada de tota la responsabilitat que hem mostrat fins al moment. Perquè des de dilluns el sector de la restauració podrà obrir amb limitacions d'aforament, però podrà obrir fins al toc de queda. Perquè la cultura podrà reemprendre la seva activitat, però amb limitacions d'aforament. I perquè altres sectors, com el de l'esport, també podran començar a reprendre part de la seva activitat. I això només ho podem fer des de la responsabilitat de tothom. Passo la paraula a la consellera portaveu.
Gràcies, vicepresident. Efectivament, en aquest context de dades epidemiològiques que van millorant de manera sostinguda les darreres setmanes, avui hem pogut aprovar aquest pla d'obertura progressiva de les activitats que han estat afectades fins ara per aquesta segona onada de la Covid-19. Des del govern tenim molt present que aquesta crisi no és només una crisi sanitària, que és també una crisi econòmica i social, i per tant el binomi salut i economia l'hem tingut molt present a l'hora de prendre aquestes noves mesures que, com deia el vicepresident, passaran a ser efectives a partir del proper dilluns 23 de novembre. En la primera onada ens vàrem trobar gestionant una crisi sanitària, que sabíem que comportaria una crisi econòmica i social. I en aquesta segona onada ens trobem gestionant precisament una doble crisi, una crisi sanitària però alhora també una crisi econòmica i social d'elevadíssima magnitud a casa nostra que fa més complexa la gestió d'aquesta segona onada. Per prendre aquestes decisions, que ara anunciaré, hem volgut escoltar tothom. Ens hem reunit amb tots els sectors afectats i avui penso que després d'aquest treball conjunt de posar en comú les necessitats sanitàries i també les necessitats dels sectors del nostre país, com a govern fem un primer pla d'obertura d'aquestes activitats que fins ara no estaven permeses. Passo a explicar el detall d'aquestes maneres, d'aquestes mesures, que preveuen una obertura progressiva en 4 trams, entenent, òbviament, que aquests trams aniran avançant a mesura que les dades epidemiològiques avancin també positivament. El primer tram començarà el proper dilluns 23 de novembre i preveu l'obertura de terrasses de bars i de restaurants amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de diferents taules i una limitació de 4 persones per taula, excepte que es tracti de grups bombolla. I en els interiors dels locals també es podrà obrir amb aquestes mateixes condicions, però en aquest cas amb una limitació de l'aforament del 30%, en aquells locals que disposin o que hauran de disposar també addicionalment d'una bona ventilació. Pel que fa a l'horari d'obertura, ho podran fer de les 6 del matí fins a les 9:30 del vespre. Respecte de les universitats i de les escoles, continuaran vigents les mesures que hi ha establertes ara de presencialitat a infantil, primària i l'ESO, i a batxillerat i universitats amb docència de teòrica virtual. Pel que fa a les activitats extraescolars, continuen obertes les activitats extraescolars i esportives organitzades pels centres educatius amb els grups estables de les activitats lectives. I s'hi afegeixen en aquest primer tram d'obertura totes les activitats esportives no competitives a l'aire lliure i en espai tancat organitzades pels mateixos centres escolars. També els ensenyaments de règim especial no reglat, amb formació pràctica presencial fins a un màxim de 6 alumnes. I tota la resta d'activitats extraescolars també amb un màxim de 6 alumnes. Queden tancades les activitats presencials que no s'organitzen en grups estables de les activitats lectives. Pel que fa a les activitats culturals, podran obrir cinemes, teatres, auditoris i sales de concert fins a un 50% de l'aforament i sempre amb un màxim de 500 persones en el cas d'aquells grans espais que comportin uns aforaments que permetin que el 50% fos superior en aquesta xifra. Continuaran oberts, com fins ara, museus, biblioteques i sales d'exposicions en què el límit d'aforament es modificarà de manera que passarà del 30% que hi ha vigent actualment fins al 50%. S'obren també les instal·lacions i els equipaments esportius a l'aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d'accés, i pel que fa a les instal·lacions en espais tancats, També se'n permetrà l'obertura amb un aforament màxim d'un 30% amb cita prèvia, sense la possibilitat d'ús de vestidors, a excepció d'en el cas de les piscines, que sí, es podran utilitzar els vestidors. Per tant, estem parlant de pavellons i gimnasos que també amb un 30% d'aforament podran començar a reemprendre la seva activitat a partir del proper dilluns. Pel que fa als comerços, continua la limitació del 30% d'aforament pels establiments de menys de 800 metres quadrats. I respecte als establiments de més de 800 metres quadrats, recordem que en aquests moments tenien restringida la seva activitat a una superfície de 800 metres quadrats i tenien restringit l'aforament al 30% d'aquests 800 metres quadrats, s'aixeca, diguem, aquesta restricció d'espai. Per tant, aquests establiments comercials que disposin de més de 800 metres quadrats podran disposar de tot el seu espai, del 100% de l'espai, amb una restricció del 30% del seu aforament total. Pel que fa a les activitats recreatives, restaran tancats els espais infantils lúdics interiors, també els bingos, els casinos i les sales de joc, i també queden restringides activitats recreatives tipus festes majors. Pel que fa als actes religiosos i cerimònies civils, es podran celebrar amb un 30% de l'aforament. En aquest tram, en aquest primer tram d'obertura, l'activitat social privada, estem entenent sopars en domicilis, trobades d'amics, reunions, etc., es mantindrà en un màxim de 6 persones. I es mantindrà també el confinament municipal dels caps de setmana, el confinament del que és el perímetre de Catalunya cada dia i el confinament nocturn també de 10 de la nit a 6 de la matinada, de 6 del matí. Un cop haguem passat aquests primers 15 dies, entrarem, si les dades epidemiològiques ho acompanyen, en un segon tram. En un segon tram en el qual preveiem ja l'obertura dels centres comercials amb un 30% d'aforament i els comerços passaran del 30% de l'aforament actual al 50%. S'aixecaran les mesures de confinament municipal que en principi passaran a ser d'àmbit comarcal. El comerç i la restauració podran obrir en els interiors dels establiments fins a un 50% de l'aforament. I les activitats en cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts passaran d'un aforament inicial del 50% fins al 70%. El tercer tram ens situa aproximadament a 21 de desembre. I si tot va en la bona direcció, podrem seguir avançant en aquests trams d'obertura d'aquestes activitats. I en aquesta fase, en la tercera fase, les activitats socials ja es podran realitzar amb un màxim de 10 persones, el que correspon a dues bombolles de convivència habituals. Pel que fa a la mobilitat, no hi haurà restriccions d'entrada ni de sortida de mobilitat al cap de setmana. El que sí es mantindrà serà el confinament nocturn de 10 de la nit a 6 del matí. En l'àmbit esportiu, l'aforament a l'aire lliure passarà al 70% i en els espais interiors passarà al 50%. I pels actes religiosos i cerimònies civils, el 30% actual passaria al 50%. I arribaríem al quart tram, on les novetats començarien per l'àmbit educatiu, en el que es podria començar a recuperar progressivament la presencialitat a batxillerat i extraescolars i es recuperarien les competicions esportives. Tot plegat ens porta a 4 de gener, amb una recuperació progressiva de l'activitat econòmica i de l'activitat social al nostre país, si totes les dades epidemiològiques segueixen tenint una evolució positiva. Hem pogut arribar aquí i decidir avui poder començar aquesta represa, aquesta reobertura d'aquestes activitats, perquè això ha sigut gràcies a l'esforç de tothom. I per tant, el primer que volem, com a govern, és agrair aquest esforç de tothom. Som conscients de les dificultats que aquestes mesures han comportat per molts sectors del nostre país. Però han funcionat. Són unes mesures que han funcionat i que ens han permès reduir les xifres epidemiològiques que fa 15 dies, 3 setmanes i un mes teníem a casa nostra. Els objectius estan clars. Volem seguir amb una R estabilitzada inferior a 1. Volem no sobrepassar els 300 ingressos en UCIs i volem arribar a un màxim de positius de 1.000. En aquests moments, el dia, en aquests moments no som aquí. Les dades epidemiològiques encara no són les que haurien de ser. Però en tot cas sí que aquestes mesures han funcionat i ens han permès estabilitzar una R per sota de 1, que en aquests moments hi portem uns dies que la tenim estabilitzada a 0,8, i també estem veient com a poc, lentament, es van reduint els ingressos a les UCIs. Per tant, com que les dades acompanyen, podem començar a dur a terme aquesta activitat. Però repeteixo, estem en un primer pas. No ens trobem en una fase de desescalada. No ens trobem en una fase que ens ha de portar a una nova normalitat, perquè encara estem gestionant aquesta segona onada d'aquesta epidèmia. I en qualsevol moment, si abaixem la guàrdia, aquestes xifres se'ns poden tornar a enlairar de manera molt ràpida. N'hem de ser conscients i n'hem de ser corresponsables. Hem de començar a recuperar l'activitat social i l'activitat econòmica en el nostre país, sobretot d'aquests sectors que porten més d'un mes tancats i que han patit afectacions econòmiques importants. Però ho hem de fer des de la corresponsabilitat, des del compromís de saber que això ho hem d'aconseguir entre tots i que seguir passant de tram a tram depèn de tots, depèn de la nostra actitud i depèn del nostre compromís. Per tant, fem-ho possible, ho hem de fer entre tots. Hem de poder prendre altres mesures que acompanyin a aquestes, com per exemple el teletreball. És molt important, i aquí faig una crida a sindicats i empreses. Al govern de Catalunya no disposem d'aquelles competències que ens permetin dictar l'obligatorietat del teletreball a casa nostra. Però sí que si arribem a un compromís entre els actors econòmics i socials del nostre país, empreses, patronals, sindicats, de fomentar el teletreball, de permetre que la gent es quedi a casa teletreballant, reduirem molt la mobilitat, reduirem una interacció social important també, i això ens permetrà seguir evolucionant positivament amb les dades, alhora que ens permet també anar aixecant aquestes restriccions que teníem a casa nostra. Ho hem de fer entre tots, és un compromís de tots, i jo demano aquí, faig una crida a aquesta corresponsabilitat i a aquest treball conjunt per fer-ho possible. Moltíssimes gràcies, i ara, doncs, com sempre, queda obert el torn de preguntes per tots aquells aclariments que vulguin fer al respecte d'aquestes mesures que el vicepresident i jo mateixa els hi acabem de presentar.
Doncs comencem el torn de preguntes. La primera pregunta la formula el Marc Martínez Amat. Són dues preguntes, una pel vicepresident i l'altra per la portaveu.
Sí, voldria preguntar-los si aquest abans de trams es farà igual a tot el territori o pot haver-hi avanços desiguals en funció de com estiguin determinades regions o comarques o municipis. També si aquest confinament municipal o comarcal que es manté és només per caps de setmana o també inclou els dies festius. Si es farà alguna excepció, com es va fer per Tots Sants, per als dies de Nadal o per algunes festivitats que hi ha a la vista, com ara el desembre també el dia 8. I, d'altra banda, si no hi ha horitzó encara de, el confinament perimetral del conjunt de Catalunya d'acabar, si això només passarà més enllà ja del quart tram. I, d'altra banda, sobre ja una qüestió més política, voldria saber si s'ha refet la confiança mútua entre els dos socis de govern després del que hem vist, el que vam veure ahir al Parlament i el que ha passat aquesta setmana amb les filtracions, si creuen que mereixerien els ciutadans una disculpa per part del govern també per tot el que ha passat aquesta setmana. I al vicepresident també li voldria preguntar si pot desenvolupar el comentari que feia ahir al Parlament sobre la recomanació als mitjans de comunicació de no publicar filtracions, perquè crec que des de l'ofici no s'ha entès gaire.
Bé, doncs començo explicant. Aquest primer tram, que ara acabem d'anunciar, totes aquestes mesures que ara acabo d'explicar, són per tot el país. I, per tant, a partir de dilluns, dia 23 de novembre, seran efectives a tot Catalunya. I a partir d'aquí, doncs, en principi, ens agradaria que també, de manera simultània i simètrica, poguéssim anar avançant en diferents trams. Crec que és important que això pugui ser així. No obstant, si les dades epidemiològiques marquessin que hi ha uns territoris amb molta més afectació que uns altres, òbviament ens plantejaríem, doncs, dur a terme aquests diferents trams de reobertura de manera asimètrica si així les dades epidemiològiques ho acompanyen i ho recomanen. Per tant, aquest primer tram és genèric per tot el país. La voluntat seria que això anés evolucionant de manera simètrica també a tot el país, però si no pot ser possible, miraríem de prendre aquestes mesures de manera territorialitzada i asimètrica. El que està clar és que aquells territoris que puguin anar evolucionant hem de permetre que puguin anar evolucionant. Pel que fa referència al confinament perimetral de Catalunya, doncs en aquest sentit està previst certament que en el quart tram encara estigui aquest confinament perimetral. De tota manera, tot això són uns escenaris que anirem veient com van evolucionant en funció de les dades epidemiològiques. És molt important, potser ens trobem doncs, amb unes dades prou bones que fan que ja es pugui aixecar aquest confinament perimetral, o al contrari, les dades evolucionen de manera negativa i per tant ens fan fer enrere de totes aquestes mesures que estem avançant i que estem permetent. No? Aquí doncs, aquesta incertesa de l'evolució de l'epidèmia no ens permet ser categòrics a l'hora de definir si això serà sí o sí d'aquesta manera. Per tant, anirem veient els propers dies i en funció de com van evolucionant aquestes dades, quines mesures hem d'anar prenent, si poden anar més de pressa o no, i per tant tenir aquest marge de maniobra. Jo em centraria ara en aquestes primeres dades, veiem aquests propers 15 dies com van evolucionant aquest aixecament d'aquestes mesures que avui hem anunciat, i a partir d'aquí podrem anar endreçant també els diferents trams. Aquest és un document orientatiu que preveu que si tot va com està previst, aniria cap aquí, però en tot cas no és res que estigui tancat, sinó que es anirà, diguem, ajustant a les necessitats reals del país.
Sí, com deia la consellera portaveu, aquest pla és un pla que preveu una progressivitat, que pot anar avançant en funció que les dades sanitàries ens ho permetin, i per tant és aquesta guia. Sempre doncs, hi ha marge, perquè s'anirà adoptant una resolució corresponent en cada nou període, de 15 dies, doncs, per fer algun petit ajust que es vagi establint. Pel que fa a la pregunta que em feia també doncs, Marc Martínez Amat, el govern treballa conjuntament i aquest treball conjunt necessita d'una conciliació difícil d'interessos que són, evidentment, doncs, a tots legítims. Un interès general de salvar vides, però també l'interès legítim d'aquells sectors que veuen afectada la seva activitat. Per tant, és lògic que hi hagi debat i és lògic doncs, que haguem de reflexionar i haguem de contraposar idees com a govern. Crec que hem de fer l'autocrítica necessària d'aquesta contraposició d'idees. Ha de ser en el si del govern i s'ha de quedar en el govern, no s'ha de traslladar als mitjans de comunicació i, per tant, acceptem la responsabilitat doncs, per corregir el que calgui corregir. Jo mantinc la confiança en tots els consellers del govern, en tots, i ho he dit repetidament. Els problemes de cada conseller o consellera són els meus problemes, perquè aquest és un govern i els governs només s'entenen, sí, treballen col·lectivament i, per tant, perquè existeixen precisament per estar al servei del país. I en aquest sentit, doncs, ens hem conjurat a seguir treballant i cada vegada, doncs, a fer-ho millor. Pel que fa a l'altra pregunta sobre les filtracions, el paper dels mitjans de comunicació, probablement ahir al Parlament no em vaig expressar amb el rigor que hagués estat necessari. I en aquest sentit, qui apel·lo a la responsabilitat és d'aquells que tenim responsabilitats de govern i que som nosaltres els que ens hem de responsabilitzar, que el que són documents de treball, el que són doncs, esborranys, no es traslladin públicament fins que no estiguin tancats. Perquè si no generaríem, com s'hagi pogut generar, confusió a la ciutadania. I precisament per respecte a tothom que hi està treballant, però sobretot per respecte als ciutadans que necessiten tota la claredat possible. I precisament doncs, en aquest sentit m'he anat expressant en els darrers dies.
La següent pregunta, la fórmula...
Escolta'm una cosa, Marc Martínez Amat, no sé si ell està seguint la compareixença. Fixa't tu, els de RAC1, que som uns links, hem fet la primera pregunta, n'ha fet dues, jo crec que ja no calia fer més preguntes, escolta, perquè li has preguntat tot el que s'havia de preguntar a Marc Martínez Amat. Està seguint la compareixença. Bueno, vosaltres...
No, sóc aquí.
Ah, ets aquí, company. T'hem vist, a més, per...
I, home, segur que queden preguntes, també. Segur que queden preguntes encara
home,
per fer dels detalls.
Home, una categoria de preguntes. Els has apretat. T'agraeixo moltíssim. Escoltarem atentíssimament a la Mònica Folquet i el seu equip al 14-15, que suposo que ens explicaran amb tot detall les mesures que a partir del 23 de novembre acaba d'anunciar el govern de la Generalitat. Laura Fa, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A tu,
la setmana que ve ja et parlo de Lady Di i The Crown.
Fantàstic,
vale?
I a més, nosaltres hem notat que Pere Aragonès vesteix cada cop millor, l'aportació que Laura fa i jo podem fer, sincerament,
sí,
perquè tampoc té un gran
estilista,
físic,
Té una estilista que coneixem, sí, la Marta Pontnou.
De veritat?
Però i li fan els trafis a mida.
Ja era hora que els polítics tinguessin estilista. Perdona que t'ho digui, ara sí que trobo que ara sí que... Ara sí que m'has fet feliç.
Sí, amb trajes a mida d'empresa catalana, del senyor, o sigui, que molt bé,
ara això, doncs, això un dia n'haurem de parlar.
És veritat.
Estimada Desiré, gràcies.
A vosaltres, fins
una
la propera.
Abraçada, fins la propera, doncs la propera que serà aviat. A tots vosaltres, us deixo amb la Mònica Forquet, en millors mans impossible. Gràcies a tots, fins demà.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Aquest so és imprescindible per viure. Els episodis climàtics extrems com tempestes contínues, inundacions o sequeres poden ocasionar danys en les canalitzacions i suposar un risc de fuga d'aigües residuals. Aigües de Barcelona aposta per un sanejament sostenible i de qualitat. Per això, mantenen un compromís amb el medi ambient, lluiten contra el canvi climàtic i fan una gestió eficient dels recursos. RAC1 i Agbar amb el Dia Mundial del Sanejament.